Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I a la recta final d'aquesta segona hora del Sant Cugat a fons arriba Elena Minuesa. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Amb pinzellades culturals.
Un cop més, com cada 15 dies, amb pinzellades culturals.
I avui amb una exposició, no?
Sí, avui realment estic molt contenta d'haver portat en Txema Romero. Molt bon dia, Txema, com estàs?
Molt bon dia.
En Txema, abans de tot, deixeu-me'l presentar perquè té un currículum que realment val la pena.
Però no ocuparàs tot l'espai, no?
Quasi, crec, perquè amb el currículum que té... Ah, no. En Txema és llicenciat en Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona, va realitzar la seva tesina i actualment la tesi sobre l'arquitecte modernista i noucentista Eudald Maria Balcells Buïgas. És especialista en art català de principis de segle, especialment l'escultor i il·lustrador Ismael Smith, el pintor Josep de Togores i l'enginyer Carles Buïgas. Ha participat, a més, en diferents exposicions i ha col·laborat amb institucions com la Fundació Mafre, la Diputació de Barcelona, el MNAC, el Museu de Montserrat, la Fundació Palau, etc. Actualment dirigeix el Museu d'Art de Cerdanyola i és membre de l'Associació Catalana de Crítics d'Art i de la Junta d'Associació de Museòlegs de Catalunya. Veus, Carme, que avui el convidat és un convidat estrella.
Bé, us puc deixar sols, eh?
Bueno.
Tenim, i us acabareu l'espai?
Tenim xitxa, la veritat, jo sí, crec, no? Sí. Principalment avui venim, Carme, a explicar l'exposició Els altres noucentistes, que és una exposició que tenim al pis superior del claustre del monestir i que, de fet, s'està acabant, oi, Txema? S'acaba ja...
Sí, ens queda una setmaneta, d'estar aquí amb vosaltres.
Una setmaneta, per tant, venim a convidar tota aquella persona que encara no l'hagi vist. Avui en Txema ens explicarà de què va i que, sobretot, que no se la perdin. Abans de tot, Txema, per aquells que no sàpiguen què és això del noucentisme, ens podries il·lustrar una miqueta sobre aquest tema?
És que comences per la pregunta més complicada, perquè, de fet, a l'exposició amb l'altre comissari de la mostra, el Joan Maria Minguet, que és professor de l'Autònoma, el que ens vam plantejar des del principi és més que explicar què és el noucentisme i donar, doncs, tota una sèrie de definicions estrictes, ens vam plantejar, doncs, qüestionar què és el noucentisme, perquè és un d'aquests moviments artístics que se sent parlar, que la gent més o menys sap que ve després del modernisme.
Em sona, diguéssim.
Sí, no? Que a tothom li sona una mica, però hi ha una sèrie de tòpics sobre aquest moviment amb els quals nosaltres no hi estem gaire d'acord i que volíem qüestionar, no? Llavors, si voleu, podem donar unes pinzelladetes.
I tant.
Què és el noucentisme, quan es va desenvolupar, i les preguntes i les qüestions tot, ja anirà sortint. Sí, ens n'hem fet moltes, de qüestions, sobretot sobre a partir d'aquestes... del que s'ha escrit sempre sobre aquest moviment. A veure, el noucentisme és un moviment artístic i cultural, més aviat cultural, que ve després del modernisme. I que normalment ens han explicat, jo quan anava a la universitat ens explicàvem que és tot el contrari del modernisme, no? Que és un moviment, és un canvi generacional, i que si el modernisme era això, la sensualitat, la imaginació, el color, la bogeria, doncs el noucentisme és l'ordre, la mesura, el retorn al món clàssic. Bé, tot això no està tan clar, no? El que sí que podem tenir clar és que respon a un canvi de generació, i després de la generació modernista arriben els fills dels modernistes i es plantegen tota una sèrie de canvis, no? Canvis que venen derivats dels artistes que els precedeixen, en molts casos, no?
Sempre és allò de trencar una mica amb els teus antecedents,
sí,
no? Buscar una mica la
ruptura.
Sí, com
matar el pare, però d'alguna manera sempre és com que vols matar el pare però acabes sent el fill del teu pare.
Clar, i et surten els mateixos. És curiós que sent els fills de gent amb imaginació, amb creativitat, justament el que ells impulsin sigui un moviment més clàssic.
Bueno, és un retorn a l'ordre. Que...
Perdona, Txema, abans de seguir, per aquelles persones que ens estiguin escoltant, de quins anys estem parlant?
Estem parlant de que el naixement teòric del noucentisme és el 1905-1906, Eugeni d'Ors és el gran teòric del noucentisme.
Principis de segle XX.
I diguéssim que amb la dictadura de Primo de Rivera, als anys 20, ja podem donar per finalitzat el que és aquest moviment cultural. El que passa és que, estilísticament, alguns d'aquests trets, com el classicisme, el retorn a l'ordre, aquesta sobrietat, tindran una una pervivència més enllà, és a dir, a partir dels anys 30 encara continuaran trobant edificis que responen una mica a aquesta idea que va doncs, establir el noucentisme. Però el més important d'aquest moviment, quan em diuen l'has de definir, per mi és que és un moviment cultural importantíssim, mm-hmm, que va assentar les bases culturals de lo que és avui en dia el país. És a dir, el modernisme havia iniciat tota una sèrie havia iniciat doncs, amb la renaixença prèvia de retorn, de reivindicació del país, de reivindicació dels oficis, però el noucentisme serà el que senti totes aquestes bases i les institucionalitzarà d'alguna manera. Els noucentistes van de la mà dels polítics, és a dir, no podem entendre aquella època sense aquest pacte Prat de la Riba Eugeni II. Mm-hmm. El noucentisme el que té molt clar és que ha de sentar les bases de la construcció d'un nou país. I es creen realment
sona, això,
les bases.
Sempre acabem parlant que estem parlant de l'actualitat.
Bé, és que en molts casos, i fins i tot me'n recordo quan vam fer la visita al dia de la inauguració, va sortir aquest tema. Hi ha moltes coses de les que som hereus nosaltres i precisament aquesta unió que va haver-hi en el seu moment entre cultura i política, doncs la trobem a faltar avui en dia. No? Es vol construir un país, doncs els noucentistes tenien molt clar que aquest país s'havia de construir de la mà de la cultura i de la mà de les indústries culturals, perquè el que fan és, si els modernistes havien reivindicat els oficis, els noucentistes crearan l'escola superior de bells oficis, és a dir, crearan...
Institucionalitzar-ho,
exacte,
no?, d'alguna manera, fer-ho sèrio, fer-ho bé, diguéssim.
Exacte, si amb el modernisme comencem amb la recuperació del català, els noucentistes doncs, crearan una xarxa de biblioteques que actualment encara està vigent, vull dir, és que és realment la mare de la que tenim actualment. I el mateix passarà doncs, amb les comunicacions, amb el telèfon, vull dir que hi haurà una idea de que aquest país s'ha de dotar d'unes infraestructures tècniques, de comunicació, culturals, que facin possible doncs, portar endavant aquesta idea. Per això quan diem que arriba la dictadura de Primo de Rivera, el noucentisme ja s'ha mort, perquè el noucentisme no es pot explicar sense aquest vessant polític. Vull dir, és una burgesia doncs, que vol tirar endavant un projecte de país i ho fa de la mà d'un projecte cultural.
Això que acabes de dir, Xema, vols dir que el projecte del noucentisme en quant a cultura que estàs explicant ve de la mà de la burgesia catalana, és així? Són els impulsors realment de tot això?
Sí, sí, clar, evidentment. És a dir, quan parlem de la política d'aquella època és evident, no? S'està fent des d'un vessant doncs, de burgès, no?
La classe més obrera no tindria protagonisme en aquest noucentisme.
Bueno, la classe obrera en el noucentisme, clar, és una... Bueno, es veu beneficiada d'alguna manera, en alguns casos, jo no vull simplificar això,
jo soc historiador
de l'art i els historiadors em mataran ara, però és evident que aquest interès de dotar a la població d'una base cultural,
d'educació,
fins a aquell moment no s'havia ni plantejat. Vull dir, jo per mi són aquests punts positius que hem de tenir present del moviment, que també n'hi hauran de qüestionables. Però des del punt de vista de crear aquesta xarxa cultural i educativa, em sembla que és de la primera vegada que es fa i tant de bo s'hagués tirat endavant doncs, i hagués pogut culminar doncs, més endavant, no?
La mancomunitat, no? També.
Està molt vinculat, és a dir, la base d'aquest moviment és la mancomunitat.
Què és això de la mancomunitat? Per a aquells que...
Bueno...
Que no ho recordin gaire, perquè
que
això...
Que tenim la història una mica rovellada.
Ja, però és que jo et dic que jo sé molt de... No sé molt, sé una miqueta d'art, però això d'història, si estigués aquí el company del museu, l'Orlando, m'estiraria de les orelles. Clar, la mancomunitat es recupera en aquell moment, no? I clar, és una mica és el germen del que avui en dia és la Generalitat,
d'acord,
no? És la unió de les diputacions, per entendre'ns,
d'acord,
no?
Sí.
I és el que vindria a ser la Generalitat, no? Però bueno, inexistent en aquell moment, no?
La idea una mica de que la unió fa la força, no?
Sí,
que tothom vetlla una mica doncs, per aquesta uh-huh. recuperació de la cultura, de la tradició catalana, etc. Ja parlant més a fons del que és l'exposició que tenim, Xema, al claustre, què hi pot trobar el visitant quan vagi a aquesta exposició? Què hi ha, peces de quin tipus?
Bueno, com us deia, són com... pinzellades que ens han d'ajudar a qüestionar-nos allò que us he explicat, que és el que ens han ensenyat, no? El noucentisme és un moviment d'ordre vinculat a la mancomunitat, a un projecte de país que busca el classicisme com a font d'inspiració. Bé, doncs això nosaltres el que vam intentar amb l'exposició és qüestionar-ho, perquè si bé a nivell ideològic i cultural està molt clar, vull dir, està claríssim en aquell moment, a nivell estilístic jo crec que ni tan sols ells mateixos sabien el que era el noucentisme. Llavors és un tema que ens interessava plantejar-lo. El noucentisme, quan neix a nivell ideològic, el 1905-1906, segurament s'identifica tota una sèrie d'artistes joves que estan fent un art una mica més modern, més connectat a Centroeuropa, però que encara és molt modernista a nivell estilístic i fins i tot a vegades decadentista, com l'Ismael Smith, no? Però poc després s'aniran impulsant unes vies més clàssiques, no? Els artistes aniran mirant cap a Grècia, cap a Roma, però també sent permeables a la modernitat dels moviments d'avantguarda que arribaven d'Europa. I tot això es barreja en aquell moment. Per això nosaltres el que tenim molt clar és que el que arribi a l'exposició trobarà coses molt diferents.
Molt diverses.
Molt diverses, i sí que el que vol sortir és amb una idea de, vale, estilísticament el noucentisme és això, la columna, les escultures clàssiques o les Venus. Nosaltres el que fem és qüestionar això, precisament.
D'aquí potser el títol d'Els altres noucentistes?
Sí, de fet el títol és bé per aquí, bé perquè nosaltres anem a explicar que el moviment és molt més divers, complex i ric del que podem veure a primera vista, que trobarem a més artistes que el temps ha tractat amb una fortuna diferent, és a dir, ja trobarem artistes que sí, que coneixem, que ens s'han de sonar, el Torres Garcia, el Manolo Bé, però també trobarem d'altres que avui en dia no coneix ningú i que en aquell moment van tenir Manuel Cano de Castro, per exemple, el mateix Smith, que en aquell moment estaven a la cresta de la ola, per entendre'ns, i que la historiografia, la història en general, les vides que van tenir també,
els ha
abandonat. O fins i tot artistes com la Lola Anglada, no? La Lola Anglada, que tothom identifica amb la il·lustració, va tenir una obra pictòrica interessantíssima.
Ostres, sorprenent, una dona, perquè sempre, no?, amb aquestes exposicions
costa de trobar.
Costa.
Aquí en trobareu dos referents, la Laura Albéniz, la filla del músic, i la Lola Anglada. Era un tema que el que també volíem és això, és treure aquests altres artistes que normalment no es coneixen.
I tant, i a principis del segle XX, que les dones poguessin ser artistes, també em sembla una cosa, no?, bastant, que em crida l'atenció, si més no, de que fos així.
Sí, però és el moment en què comença a trencar-se això, no? No va ser fàcil per cap d'aquestes dones.
M'imagino.
La Laura Albéniz, al ser filla d'un artista, normalment ho tenia una mica més fàcil, però totes elles van acabar encaixonades una mica amb gèneres que es consideraven menors, com és el de la il·lustració, és a dir, que no és que ho tinguessin fàcil ni que tot fos un èxit, no? Vull dir, ho van tenir molt complicat, i és després amb la perspectiva de la història que volem d'alguna manera fer justícia i reivindicar el seu paper, no? I moltes d'aquests segons noms, si ens podem permetre aquest terme, són presents als museus de la xarxa de la Diputació. Això també és el que ens va agradar d'aquest projecte, no? La idea de que volíem explicar o qüestionar un moviment artístic, una època, a partir del que tenim als museus locals de la província de Barcelona. No a les peces conegudes dels grans museus, sinó que moltes vegades als nostres magatzems hi ha peces que no són gaire conegudes i que realment són d'un gran interès. En aquest cas no només magatzem, sinó que hi ha museus molt generosos com vosaltres. Que
de Sant Cugat de tenim Sant alguna Cugat, cosa, doncs.
Oh, teniu un tapís esplèndid d'un artista fantàstic, no? Que era molt important que hi fos a la nostra exposició, l'exposició dels noucentistes era imprescindible per demostrar aquesta reivindicació de l'ofici, de la tècnica artesana. Estem parlant de l'Aimat, evidentment.
El Tomàs Aimat, sí.
I clar, vosaltres és una peça estrella. Hi ha hagut una enorme generositat per part del museu, perquè durant uns
mesos,
que ha estat un any i pico, que la peça pogués viatjar.
Clar,
i
perquè entenem que aquesta exposició, Txema, és itinerant,
sí,
oi? Passa per quins museus, més o menys? Museus de la xarxa... De l'àrea metropolitana estem parlant.
Sí, estem parlant de la província de Barcelona, llavors vam inaugurar Cerdanyola, Ara està aquí a Sant Cugat, però pel camí doncs visitarà Vilafranca, Mollet, Sabadell, bueno, i em deixo algun altre municipi, però bàsicament són els municipis que van col·laborar en aquest projecte Cedint Peces i que després han pogut acollir l'exposició. Ha donat moltes voltes, jo ara us he dit uns noms, però
sí,
ha donat
segur,
més voltes.
Segur, perquè a més, si és tan interessant, també val la pena amortitzar els recursos, no? Ja que s'ha fet una inversió, uns coneixements i uns continguts doncs, molt rigorosos, també que es pugui realment dinamitzar, i bueno, el tapís de Tomàs Aymat serà, viatjarà, doncs, anirà coneixent diferents
poblacions. No només viatjarà, sinó que, com us dic, és una peça estrella de l'exposició i la gent sempre quan el veu, que és el que nosaltres també volem, no? Que quan l'exposició itineri provocar també amb el ciutadà que visita l'exposició, ostres, jo vull conèixer aquell museu que Clar. Tenen aquestes peces, perquè o sigui, no només estem donant a conèixer el noucentisme i aquests artistes més o menys oblidats, sinó que estem reivindicant que els museus locals tenim un patrimoni riquíssim, molt interessant,
sí.
i que moltes vegades els de Cerdanyola no coneixem el que teniu aquí, i a la inversa. Llavors això també vol ser una miqueta un incentiu de que evidentment hem de treballar en aquests projectes en equip i és el que quan surten les millors coses, però que també doncs, ens coneguem els veïns, no? I el que tenim al costat.
Doncs trobarem el tapís, que ja, sí. ja hem comentat, trobarem escultura...
Bé,
què més trobarem?
Trobarem objectes ben diversos, perquè els noucentistes això sí que ho tenien molt clar, que és que l'art, igual que els modernistes, evidentment l'art havia d'arribar a tots els racons, els noucentistes van continuar amb aquesta idea, és a dir, que en molts casos, com us he dit abans, són els seguidors del que va ser el modernisme. Llavors trobarem des de pintures, il·lustracions, i llibres, que en aquella època hi ha una... Bueno, és l'època d'esplendor de les edicions catalanes, perquè realment els editors eren artistes, no? Com els Oliva de Vilanova, feien uns llibres espectaculars, amb il·lustracions esplèndides, amb un ús pel disseny, un gust pel disseny i la tipografia, doncs que, bueno, que no s'ha tornat a repetir. Trobarem gravats, trobarem esmalt en vidre, trobarem ceràmica, com la ceràmica Serra de Cornellà, Hospitalet, trobarem mobiliari, vull dir que realment doncs no només hi ha escultura i pintura, com podíem doncs, esperar, o, sinó que les arts aplicades o les arts de l'objecte o les arts del disseny doncs també doncs es van fer ressò, moltes vinculades a l'Escola Superior de Bells Oficis, on també va fer de professor el vostre Aymat.
El nostre estimat Aymat. Doncs, sí. Carme, jo crec que el Xema ens ho ha deixat clar. Fins al 8 de novembre tenim temps per anar a veure aquesta exposició magnífica.
Abans que no marxi.
Abans que no marxi cap a una altra població. Jo crec que ens ha fet aquí unes pinzellades culturals realment molt interessants. Moltes gràcies, Xema, per acompanyar-nos.
Bueno. Gràcies, Xema, i gràcies a tu també, Helena.
Gràcies,
t'esperem d'aquí 15 dies.
Aquí estaré.
I aprofiteu per veure aquesta exposició dels altres noucentistes. Arriben les notícies i després continuem amb més Sant Cugat a fons.
Sant Cugat a fons.